El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Seguim parlant sobre els efectes del coronavirus i del tractament que se n'està fent des de l'Hospital de Sabadell. Avui ens volem fixar en els efectes que pot tenir la Covid-19 a l'aparell respiratori. Per això conversem amb el doctor Eduard Monzó, que és cap del Servei de Pneumologia de l'Hospital de Sabadell. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns, doctor.
Bon dia.
La primera pregunta que li trasllado és: els efectes més greus del coronavirus es produeixen sobretot sobre l'aparell respiratori?
En base al que hem anat veient, sembla que sí, és on hi ha més patologia i més greu, però no només, no? Perquè també, com sabem ja ara, perquè ho hem vist amb claretat, afecta altres òrgans.
Els efectes, però, dins de l'aparell respiratori, en què es concentren? És a dir, en aquesta qüestió que hem sentit a parlar tots molt, no? De respiradors, de respiració assistida, d'intubar, són conceptes, no?, que han sortit molt als mitjans de comunicació. Aquest és el principal efecte?
Sí, l'efecte és una pulmonia que ocupa molt l'espai del pulmó i, per tant, doncs, aquest espai deixa de fer circular l'oxigen cap a la sang i a partir d'aquí doncs apareix l'ofec, i si això és greu i limitant, necessita una màquina, un ventilador per corregir-ho.
Ah, clar, aquests dies s'ha parlat molt, per exemple, de si amb la respiració assistida, si amb això de tenir els pacients intubats s'havia fet bé o s'havia fet malament, arrel doncs, d'alguns efectes que això ha pogut generar en els pulmons en alguns pacients. Entenc que ara tot això és moment d'analitzar-ho, no?
Sí, sens dubte. Això s'ha fet bé perquè al principi és molt, molt simple. Si no arriba prou oxigen a la sang, cosa que pot matar el pacient, doncs li hem de fer arribar com sigui. El ventilador l'únic que fa és això, donar un suplement d'oxigen i donar-lo amb una força suficient d'una màquina que l'impulsa cap a dins, de manera que això es corregeix. Evidentment, aquí el problema que hi ha és que això s'ha de fer amb una unitat de cures intensives o algun equivalent, de manera que l'individu, el malalt, està immobilitzat tot el temps que en els casos de Covid ha sigut més llarg de l'esperat, perquè els malalts estaven diverses setmanes, a vegades un mes, a la unitat de cures intensives, i això per si sol ja comporta problemes, no? Perquè el no moure cap múscul, doncs l'atròfia muscular que va lligada a aquest repòs perllongat té efectes sobre la recuperació posterior, que acaba sent més lenta.
Clara, ja sabem, no?, com abordar-lo, perquè n'hem viscut alguns casos, no? I no sé si ara, arrel de tot el que s'ha viscut d'aquests 3 mesos tan intensos en centres com, per exemple, el cas del Taulí, ara s'aborda diferent quan arriba un pacient afectat per coronavirus, o l'abordatge acaba sent el mateix perquè és l'única eina que tenim a dia d'avui?
Bé, en sabem molt més, n'hem après. En sabíem molt poc al començament de març, ara en sabem bastant més i sabem bé el que fer amb aquestes primeres hores, i sobretot el detectar aquestes situacions potencialment més greus més d'hora i més ràpid, no? De manera de poder adelantar el tractament. Ara, en el moment en què ja es produeix la insuficiència respiratòria, es tracta de compensar-la i després afavorir la recuperació, que és l'altre punt en què ens estem trobant ara.
Per tant, el moment en què rebem el pacient és el moment clau en què podem oferir alguna mena de tractament. És a dir, hi ha alguna mena de medicina, per dir-ho d'alguna manera, que es pugui donar als pacients perquè els efectes del coronavirus siguin menors? Tenim un medicament a dia d'avui?
Ja s'estan donant diversos medicaments. El cert també és que al tractar-se d'una infecció nova, de bon començament no estàvem segurs de quina era la millor opció de tractament, i en base a altres infeccions que tenen alguna similitud s'han anat provant tractaments possibles. Alguns s'han descartat al cap de poques setmanes, altres continuen fent-se, però són tractaments que estan sent útils amb bona part dels pacients, no? Per tant, això és el tractament dirigit al virus, però no només al virus, sinó per minimitzar la resposta inflamatòria que fa el pacient, que en alguns casos és molt desmesurada, i la mateixa resposta inflamatòria fa malaltia, no? Per tant, són aquest doble component de mirar d'atacar el virus, d'eliminar el virus i minimitzar la resposta que fa el pacient, perquè aquesta resposta no sigui lesiva, no causi mal en el mateix malalt.
Clar, escoltàvem el doctor Cervantes, que parlava, no?, de les possibles seqüeles, que ara també s'estan analitzant, no?, veient aquests pacients i fent-los un seguiment a aquests pacients. Les seqüeles a l'aparell respiratori poden ser importants?
Estem veient recuperacions molt més llargues del que estem acostumats. Les pulmonies normals, les que coneixem de fa molt temps, i molta gent ha patit, normalment van a recuperacions d'una setmana, 15 dies, no? Aquí estem veient períodes de recuperacions més lents, amb més sensació de malestar, de cansament, amb les setmanes immediates, quan ja va pagar el malalt ha marxat de l'hospital fa dues o tres setmanes o un mes, o inclús potser no hi ha anat, però li costa recuperar-se, no? També des d'un punt de vista respiratori, perquè la sensació de falta d'aire al fer esforç i de cansament de resultes d'això, doncs això dura amb alguna gent diverses setmanes i hem de fer el possible per mirar d'escurçar aquesta limitació i mirar sobretot que no deixi lesions després.
Uh-huh. Ah, doctor Cervantes, vostè parla des d'una doble òrbita, no? Ai, doctor Cervantes, doctor Monzó. Parla des d'una doble òrbita, des de l'òrbita de tractar el coronavirus i d'haver-lo patit, no? Tinc entès?
Sí, jo vaig també patir la infecció i per tant també tinc una percepció de malalt en aquest cas.
Uh-huh. La percepció de malalt, què li aporta a l'hora d'analitzar quan li ve un pacient? Què li pot aportar? Entenc que és un plus, no? També a l'hora de tractar un pacient en casos com aquests?
Bé, és sens dubte, el fet d'haver notat les limitacions i la insuficiència respiratòria directament et fa ser probablement molt més precís i més acurat i és molt més fàcil col·locar-se en el lloc del que tens al davant perquè saps molt bé de què està parlant, no? Per tant, jo crec que facilita el diàleg amb el pacient i també les propostes que li pots fer.
Clar, a nivell de recuperació entenc que això que ens explicava ara vostè dels efectes i de la llargada de la recuperació ho ha patit en la pròpia pell, no?
Sí, en el meu cas també ha estat així, però la recuperació s'ha anat produint i al cap d'unes setmanes s'aconsegueix amb la gran majoria de gent. El que passa que tots tenim interioritzat això de que amb una pneumonia estàs una setmana al llit i una setmana més recuperant-te i després ja podem saltar i ballar, però en aquest cas és més lent. No, això no es demana més temps, però es produeix.
Ens quedem també amb aquesta part positiva. Doctor Monzó, una última pregunta. Ahir se celebrava el Dia Mundial Sense Tabac. S'ha parlat molt de la importància que pot tenir el fet de ser fumador o no fumador a l'hora d'afrontar el coronavirus. Què sabem al voltant d'aquesta qüestió?
No sabem molt encara d'això, la relació entre tabac o hàbit tabàquic i coronavirus, però que el que sí sabem és que el tabac per si sol limita el transport d'oxigen perquè ocupa els productes que conté el monòxid de carbó, de fet, doncs ocupa en part del transport d'oxigen. Per tant, amb una malaltia que el que fa és fer insuficiència respiratòria, el que no hem de fer de cap de les maneres és afegir-hi alguna cosa més, doncs que per si sol ja fa una petita insuficiència respiratòria.
Doctor Monzó, gràcies per haver-nos atès avui al cap del Servei de Neumologia del Parc Taulí. Que tingui un molt bon dia.
Gràcies.
El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.